Mateix, afectacions a la línia R3 de Rodalies amb retards mitjans de 20 minuts degut a una incidència en la infraestructura entre Balanyà, els Hostalets i Centelles. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat. A tenir en compte també que a partir de demà 1 de juliol i fins l'1 d'agost, el tram de la línia 5 del metro entre la Sagrera i Horta estarà sense servei per obres de millora, i el tram sense servei s'ampliarà fins l'estació del Carmel a partir de l'1 d'agost i fins al 31 del mateix mes. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Els castellers del Prat celebren dissabte el seu 8è aniversari. Serà amb una diada a la plaça de la Vila que comptarà amb la participació dels Escardats, la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample. Una trobada emmarcada en els actes al voltant de Sant Pere i Sant Pau que s'estan fent durant aquests dies a la ciutat. Avui volem parlar d'aquesta celebració i també de la situació actual de l'entitat pretenca. Per això saludem el seu president, Antonio Guevara. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya als estudis del Prat Ràdio la nostra companya Rocío Santaufemia. Rocío, bona tarda.
Hola, Carme, bona tarda.
Antonio, com van els preparatius per aquesta diada de dissabte?
Bueno, avui fem ja l'últim assaig abans de la diada, assaig important, dintre de, com bé deies, del marc de les festes de Sant Pere i Sant Pau. Aquesta tarda fem un assaig obert a la plaça de la Vila d'aquí del Prat, i ja aquí provarem les últimes estructures que aportarem dissabte.
I els Escardats són l'única colla que hi participarà com a convidada en aquesta diada?
Aquest any sí. És una situació una mica complicada dintre del món casteller, sobretot per les colles petites. En principi havíem de ser tres colles, però per falta d'efectius hi ha una colla que no ha pogut participar i ho farem amb Escardats. Que sempre som benvinguts aquí al Prat i ja vam participar a l'última diada que vam fer ja per al nostre aniversari.
O sigui que teniu bon rotllo, no? Bona relació amb ells.
Sempre, sempre. Gairebé amb totes les colles castelleres, eh? Ara no se'm passa cap pel cap que no tinguem bon rotllo.
Ja.
Sí, el món casteller és un món molt obert i molt participatiu i sempre hi ha bon rotllo i bona festa.
De fet, com comentàvem, aquesta diada és especial perquè és el vostre aniversari. En aquests 8 anys, com ha crescut la colla? Com ha evolucionat?
Doncs hem tingut una mica de tot. Fa 3 anys, 3 no, perdona, amb la pandèmia sempre s'hem descontrolat un any. Fa 4 anys vam arribar a fer els Castells de Set per primera vegada. Teníem 5 anys de colla, va ser molt d'hora, havíem crescut molt. Després de pujar un pis més, la situació, pues, has de marcar nous objectius, nous reptes, continuar enganxant a la gent. Vam tindre una petita davallada, ha vingut la pandèmia i ens ha deixat, pues, com a totes les colles i a totes les entitats de cultura, una mica tocat. I ara estem, pues, en aquell procés de recuperar i augmentar efectius.
Clar, perquè amb la pandèmia vau haver d'aturar totalment la vostra activitat, al final cal fer pinya, no?, per fer castells. Com us ha afectat en concret aquesta pandèmia a la colla, a l'entitat?
Doncs hem perdut, el primer de tot, hem perdut efectius. Ja, sobretot hi ha gent que ha començat unes altres activitats que sí que van poder començar abans que l'activitat castellera, i doncs ens està costant una mica que retornin a l'activitat castellera. També al final forma física ha crescut, la canalla ha crescut molt, molt. De fet, la majoria de canalla que pujava ja és més alta que jo. O sigui, és molt difícil, s'ha de tornar a buscar el pom de dalt, que sense la canalla, com sabeu, no hi ha castells. I bueno, estem, pues, una mica començant a aprendre tots plegats de nou, de zero, i intentant retornar al nivell que teníem.
Així, Antonio, us falten enxanetes, us falten de les últimes parts del castell. alguns integrants, què és el que us falta?
Bueno, en resum, de tot. Sempre, en una colla castellera sempre falta de tot. Sempre volem créixer perquè això ens permet pujar de pis. Però sí que és veritat que la canalla, pues, tenim molta canalla que és nova. No és que ens falti, però sí que és molt nova, no tenen experiència i estan aprenent. En tema d'efectius de pinya també anem una mica justos. Sort que ara en aquest moment ens podem ajudar entre colles, però com veieu, ajudar-nos entre les colles, són diades que normalment estem dos colles i es fa complicat, encara i així. Però sí que és veritat que, bueno, nosaltres, com la nostra intenció sempre és créixer, sempre demanem tots els efectius possibles a totes les bandes. I no ens oblidem, els castells no és només pujar, la pinya és el més important. Tenim els músics, tenim molta gent que està al voltant de la colla, que fan una feinada, per exemple, organitzant la festa que farem després de la diada, que sense aquesta gent no podríem fer l'activitat que fem.
Antonio, a banda de sortir a plaça, de fer castells, de quina altra manera us promocioneu a la ciutat?
Doncs aquest any estem molt forts intentant i fent formacions amb les ANFAs de les escoles d'aquí del Prat. Vam fer també una jornada dedicada a la canalla del Prat per tal de que poguessin vindre a fer activitats amb nosaltres i fer un petit tastet del que són castells. Jornades que estan donant bons resultats, han augmentat els efectius de la colla. I després, el que sempre hem intentat és estar a tot arreu i amb totes les entitats del Prat. O sigui, sempre intentem participar a tot allò que ens conviden i fer costat a totes les entitats.
Jo et volia preguntar pels reptes de futur de l'entitat. No sé si pel que ens explicaves, altres anys hem parlat i els reptes eren més tècnics, no? De fer un castell o un altre. No sé si aquest any, a causa de tota la situació, també és un repte a fer créixer la colla, precisament, o què seria el que us plantegeu en un futur?
Doncs com repte, com bé deies, és el que nosaltres anomenem fer créixer el nucli dur de la colla. És aquella gent que està molt enganxada, que participa de tot. Doncs la nostra idea és fer-lo més gran, fer-lo més estable, i el repte tècnic, si parléssim purament del tècnic, ens proposem retornar al nostre nivell que teníem prepandèmia, que estàvem allà en el nivell de 7. Ara mateix el repte tècnic és aquest, i com a entitat és créixer i fer més vida social.
Clar, perquè com vau poder tornar a la normalitat, o si més no a l'activitat en el vostre cas? Perquè ara sí que podríem parlar d'una normalitat, celebrareu aquesta diada, però ha costat molt poder arribar fins aquí, no?
Moltíssim, moltíssim. De fet, no hem d'oblidar que l'any passat no vam poder fer aquesta diada. La primera diada que vam fer l'any passat va ser l'octubre, que és gairebé al final de temporada. De fet, només vam fer dues diades l'any passat, i per les festes majors del setembre només vam poder fer pilars. O sigui, ha sigut una retornada una mica en el món castellà en general una mica estranya. O sigui, va haver un moment que podíem tornar a l'activitat amb grups de 20 persones. No sé si heu contat alguna vegada la gent que hi ha una pinya, però no donava ni per fer un pilar. Ens juntàvem, fèiem físic, fèiem pilars, fèiem una mica de retornar-nos. També és veritat, i no hem d'oblidar, que era una pandèmia i hi havia molta gent que tenia molta por, i hi ha gent que encara no ha retornat. Ara comença a aparèixer molta gent, des de que ja no és obligatòria la mascareta dintre de la pinya, hi ha gent que comença a tornar. Però bueno, les xifres de la pandèmia ara mateix estan com estan, també. Si sempre estem jugant en aquesta por de que hi ha gent que no vol participar per por a contagiar-se, gent que ja s'ha contagiat i diu, bueno, pues ja hem passat la pandèmia, hi ha una mica de tot. Encara parlem de normalitat, però jo no diria que estem en una temporada normal. I s'està veient en totes les diades que fan totes les colles, sobretot les de nivell de 6 i 7.
Parlàvem anteriorment de com ha afectat aquesta situació a la colla, però a nivell més personal, com us ha afectat als i les membres dels Castellers del Prat el fet d'aquesta aturada, de tornar a començar a poc? També imagino que afecta, no?, als i les membres.
De fet, al començament de la pandèmia era molta frustració. No oblidem que al començament ningú s'esperava que això fos el que era, i teníem molta sensació de que igual estàvem sent més papistes que el papa, que no estàvem fent activitats que pues, igual clubs esportius sí que estaven fent i que no ens deixaven. Pues, va haver un moment, sobretot diria a mitjans del 2020, finals del 2020, que era una mica de frustració amb nosaltres mateixos perquè no ens veiem capaços ni ens ajudava ningú a organitzar res. Tot era molt virtual, tots vam acabar fart del virtual. Sí que és veritat que ens trobàvem pues, com a mínim un cop al mes, fèiem alguna activitat i de fet hi ha mesos que fèiem una cada setmana. Però la gent es va anar desenganxant pel camí virtual aquest i va haver un moment que ja no arrossegàvem la quantitat de gent que arrossegàvem, que és la primera por que vam tindre, que quan tornéssim a lo presencial tota aquesta gent que havíem perdut en lo virtual tornés. I veritablement ha tornat moltíssima gent, però sí que... Perdona.
No, pensava que havies acabat, continua.
No, només, sí que és veritat que clar, tot això que ha fet que hem perdut el ritme, hem perdut la forma física i pues, igual castells que fèiem amb una pinya més petita abans, ara els patim més. Llavors és tornar a aprendre.
Deia Antonio que, si no he entès malament, vosaltres sou colla de 7, no?
No, veritablement no. Nosaltres som colla que ha fet castells de 7. Perquè et considerem colla de 7, has de fer en dues temporades un mínim de 12 castells de 7.
O sigui que no l'heu consolidat encara?
No vam poder. De fet, la idea era consolidar-lo al 2020 i no va poder ser. Només vam poder fer una diada i era començament de temporada i era en castells de 6. Però sí que és veritat que, aviam, ara diré una cosa, nosaltres estàvem pues, a la gamma extra o a la gamma difícil dels castells de 6 i ara, si veieu les diades que estem fent, pues, estem a la gamma bàsica dels castells de 6. Sí que hem donat, pues, jo diria que dos passes enrere. No arribem al 7 i els castells de 6 no estem en la nostra millor forma.
Vosaltres ara mateix sí que teniu seu social, vosaltres assegeu al centre cívic Sant Jordi la Ribera, oi que sí?
Exacte, Sant Jordi i Ribera Baixa.
Sí, Ribera Baixa, exacte. I per tant, disposeu d'un local, imagino que en condicions, perquè clar, per fer castells necessiteu alçada.
Sí, exacte, tenim un local que és la sala escènica del centre, on tenim la nostra xarxa, tenim unes barres per fer les rengles i el local està molt bé. A més, la gent del centre cívic ens tracta molt bé, ens dona totes les facilitats per poder fer la nostra activitat o fins i tot canviar dies d'assaig o alguna coseta més que fem allà. També col·laborem amb ells en diferents projectes, de fet continuem parlant de posar més en marxa, i està en un espai públic on hi ha més entitats i hi ha unes persones que dirigeixen aquest centre, ens ajuda pues, a fer una mica de vincle i xarxa amb el barri on estem.
A veure, jo això ho posava en valor perquè, com tu sabràs, hi ha moltes entitats, ja no només de castellers, però castellers, clar, necessiten unes característiques molt concretes, no?, a l'hora de triar una seu. Hi ha moltes entitats que no disposen de seu. I aquest és un gran problema. Vosaltres, en aquest cas, això ho teniu solucionat.
Nosaltres en aquest cas, perdona, sí? De fet la nostra seu social no és al centre Ribera Baixa, la nostra seu social és a la nau de cultura popular, que és el centre de la Federació de Cultura Popular Catalana d'aquí del Prat, del NUS.
Però els assajos llavors, sí que els feu allà, no?
Però els assajos, a la seu que tenim a la federació no hi ha alçada ni espai disponible per poder fer els assajos castellers, llavors sí que ho fem al centre cívic.
I el nom, també és curiós perquè moltes vegades les colles es coneixen no només pel nom de la ciutat, castellers de la ciutat que sigui, sinó que tenen un nom propi, i a mi m'ha sobtat, no sé si el teniu, algun nom relacionat amb la ciutat del Prat. Quan parlem del Prat parlem de potes de pota blava, no? O sigui, sí. Del que sigui. Us anomeneu així també o no?
Sí, nosaltres sempre diem, i de fet quan fem una diada grossa i fem una diada bona sempre cantem, no? Som pota blaves. De fet, la nostra camisa no és un blau pissarra, com diuen moltes vegades quan parlen de nosaltres, sinó és un blau pota blava. Sí, nosaltres som els Potablaves.
Molt. Mira, ja m'has aclarit dues coses, lo del nom i el tema de la camisa. Perquè moltes...
I les enxanetes, clar, també recordem que sí, tenen una cresta.
Ah.
De fet, a la funda que porten el cas, totes les enxanetes porten una cresta de pota blava.
Veus com hi ha un munt de singularitats que teniu, els castellers del Prat? Deixa'm que et pregunti per una última qüestió, perquè sabem de la cita per celebrar aquest 8è aniversari que teniu dissabte amb aquesta diada a la plaça de la Vila. Però, i després, què més? Teniu alguna cita més al calendari?
Sí, nosaltres tenim un calendari bastant ple. De fet, ens queda, pues, no em vull deixar res, però com a mínim d'aquí a l'aturada d'estiu ens queden dues diades. Una d'elles, que és la que recordo ara, és la de Castelldefels, les festes del mar de Castelldefels, que també participem cada any. Després sí que fem una petita aturada al final de juliol, que farem l'últim assaig, el fem cada any a la platja, que és un esbarjo més que un assaig. Fem aquell assaig, que crec que serà al voltant de 22 de juliol, tornem l'última setmana d'agost i ja tornem a tope preparant la festa major d'aquí del Prat.
Doncs escolta, que els vagi molt bé. L'enhorabona, felicitats per aquests 8 anys de castellers del Prat, i ha estat un plaer, Antonio. Que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies.
Adéu, Rocío.
Adéu, Carme. Us esperem també per aquí pel Prat Siure aquests dies per les festes de Sant Pere i Sant Pau, que sabeu que al Prat ens agrada una festa molt.
Uf,
us convidem a
sí,
tots
i sí, ho sé, però saps què passa? Que estem envoltats de festes. Sant Cugat està de festa major encara, fins diumenge, a Terrassa, a Rubí. O sigui, que està el Vallès, que avui...
Fem una ruta.
Bueno, sí, haurem de quedar per fer la ruta a la festa, però no ho descartis. Gràcies per la invitació.
Que vagi molt bé.
Adéu, Rocío. Adéu.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Bé, com sabeu, arriba el temps de vacances i també els desplaçaments, els viatges. Per aconsellar les persones que han de viatjar amb la seva mascota, el nostre company Sergi Estapé es troba ara amb la veterinària terrassenca Elsa del Pozo. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda, doncs efectivament ens trobem amb la veterinària Elsa del Pozo del Centre Veterinari Can Llibet de Terrassa. Elsa, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs bé, hem de preparar aquest viatge amb mascota. Suposo que hi ha una diferència entre gat i gos. Suposo, primer de tot, que són els animals que viatgen habitualment més, no?, amb la gent.
Sí, sí, normalment la majoria marxen amb gats i gossos, i sobretot gossos. Amb gats hi ha menys gent, perquè com a vegades es deixen a casa i tenen familiars, doncs, que poden anar a controlar-los, a donar-los el menjar, però també vaig marxant amb gats moltes vegades.
Uh-huh. Que això què vol dir, que el gat s'enyora menys? O...
Okay. No, perquè el gat s'estressa més quan surt de casa, normalment. Uh-huh. Ho passen pitjor. Els gats, quan els treus del seu entorn, s'estressen, no tots, perquè alguns estan superacostumats, hi ha alguns que passegen corretja fins i tot. Uh-huh. Però els gats s'estressen més quan surten del que és el seu ambient, i moltes vegades doncs, poden deixar de menjar o poden agafar malalties simplement de l'ansietat i d'estrès. Llavors molta gent el que fa és es deixa a casa tranquils, si té algú que doncs, diàriament pot anar doncs, a mirar que tinguin menjar, fer-los una mica de companyia, netejar el sorral i aquestes coses. Llavors, amb gats molta gent opta més per aquesta opció.
Mm-hmm. Llavors, si tenim gos, què diríem, en principi què hauríem de fer? Hauríem d'anar a fer una revisió per si de cas, un reconeixement o no? O quin seria el primer consell per la gent?
Sobretot, el primer és, depèn on anem, saber els requisits que tenen, perquè hi ha llocs que et demanen certes vacunes, llocs que es demanen altres, o saps si, si viatges des d'aquí d'Espanya, si viatges fora, que no hagis de portar un passaport, les vacunes de la ràbia al dia, portar-los ben desparasitats, sobretot, amb per puces, per paparres, per parasits intestinals. També, doncs, segons a quina zona anem, doncs, parlant amb el veterinari, mira, anem a aquesta zona, hi ha algun tipus de medicació o cosa que es necessiti perquè hi ha alguna malaltia típica d'aquesta zona que sigui més endèmica, doncs, per exemple, si viatges al sud, el tema de la filària, etcètera, saps? O sigui, primer preguntar, per parlar amb el veterinari, dir, mira, viatjo amb la meva mascota aquí, alguna cosa especial, alguna recomanació... I sobretot això, portar la cartilla al dia i saber ben bé el lloc on anem si es necessita alguna cosa diferent, per dir-ho així, a l'habitual. Sobretot la vacuna de la ràbia sí que aquí a Catalunya, per exemple, no és obligatòria ni a Galícia ni al País Basc, però a la resta de comunitats és obligatòria que la portin, per exemple.
Llavors s'ha de passar pel veterinari que l'apliqui i així el calendari o el certificat de vacunar-se.
Ja, clar, ja surt, sí.
És més habitual, suposo, el viatge amb cotxe, no? Amb un gos o us trobeu de tot?
Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. Sí que és vital que en cotxe és el més habitual, eh? Sobretot quan parlem de gossos de cert tamany, perquè com en avió a partir de 6 quilos ja han d'anar a bodega, la majoria de la gent no li fa massa gràcia. Llavors, la majoria viatgen en cotxe, eh? Jo la majoria de gent que viatgen de vacances amb els gossos van amb cotxe. Si ja han d'anar amb avió, han d'anar més lluny moltes vegades o busquen alguna residència de confiança o algú que els hi pugui cuidar el seu gos, però ja no se l'emporten tant. Els gossets petitets aquests pues, que acaben al bolso, aquests sí, perquè a l'avió, al tren, a tot arreu es deixen pujar o fins i tot als hotels, quan més petits més facilitats et donen per portar-los, quan més grans a vegades et posen més pegues també i és més complicat moltes vegades.
Per exemple, si vas amb un avió amb un gos petit l'has de portar amb una gàbia o...
Sí, ha de ser un transportiu homologat perquè l'has de ficar, pot anar a tua cabina però com si fos una bossa sota el seient, per dir-ho així, com les bosses de mà que es porten, però sí que pot anar a cabina, no recordo que són 3-5 quilos o alguna cosa així com a molt amb el transportiu, o sigui, gossos superpetits.
Tornar amb el cotxe, s'han de tenir una sèrie de precaucions, suposo que el gos també té les seves necessitats fisiològiques com els homes. No sé, explica'ns una mica quin seria els consells per a cada quantes hores.
Sobretot saber les hores que faràs de viatge i cada X hores anar parant que el gos pugui estirar les cames, perquè anar en cotxe ha d'anar o bé dins un transportín que hi capiga bé, que no estigui molt apretat, o si van als seients han d'anar amb el seu cinturó homologat, lligat com si fos el nostre cinturó, perquè no pugui moure's pel cotxe. El nivell legal és el que s'ha de fer. Llavors, cada cert temps s'ha de parar per estirar una mica les cames, que vegin una mica d'aigua, que facin pipí. També, sobretot, si és un gos que s'angoixa molt, que no, perquè alguns no tenen problemes, altres ho passen molt malament, doncs hi ha cosetes naturals, perquè tampoc és bo donar-los medicació, però hi ha cosetes naturals, com nosaltres que es fan en valeriana si estem nerviosos, doncs hi ha pastilletes d'herbetes naturals que els que tenen més angoixa quan viatgen en cotxe doncs se'ls hi poden donar com per crear-los una mica de tranquil·litat i que no passin a viatjar tan malament. Però sobretot anar parant per fer pipí, perquè beguin, perquè puguin estirar una mica les cames i tot això.
Això tu tenia previst preguntar, els medicaments... Millor això, no? Una solució natural.
Sí, millor sí. Si és un gos que passa excessivament malament, has passat tot el viatge vomitant, pantejant o tal, o lladrant tot el viatge, doncs, bueno, se li pot buscar alguna una mica més fort, sense ser excessiu, òbviament. A mi no m'agrada tampoc drogar-los massa, perquè a vegades pot tenir després, saps, contraproduent que et faci un efecte rebot o que es quedi molt xafat molts dies. Llavors, si es pot natural, jo sempre ho recomano. Que em diuen, és que heu passat malament, vomitar molt, doncs busquem algú una miqueta, que porti algun medicament que pugui calmar-lo una mica, et dic, sense deixar-lo adormit del tot, pobre.
Perquè la pregunta que em faig, els mascotes, o en aquest cas el gos, es mareja igual que es pugui marejar una persona amb un cotxe?
Sí, hi ha alguns que sí. Hi ha gossos i gats que quan pugen al cotxe vomiten. Comencen a salivejar i vomiten.
Però per algun motiu concret, Elsa? O...
No, no, és per l'estrès que els hi crea, es posen nerviosos i llavors el sistema límbic els hi comença a fallar i fan com marejos perquè de l'ansietat que agafen. Mm-hmm. Però alguns que sí que és... Alguns ja només puja al cotxe, encara que no es mogui, ja associen el cotxe amb els nervis, amb que vomiten, i a vegades sense moure el cotxe
ja
comencen amb els símptomes.
Mm-hmm.
Perquè ja fan aquesta associació, ells. De pujar amb el cotxe, em poso malament.
Mm-hmm. I hi ha molta diferència. Suposo que un cadell està menys acostumat o que un cotxe més veterà, mm-hmm. un gos més veterà que hagi viatjat, o no hi ha diferències? Entre
no, normalment no, eh? Ja els que apunten maneres de marejos o de vòmits, ja des de cadellets ja s'hi passa moltes vegades. I el que és el que hi ha alguns que no acabes de controlar i estan sempre igual, eh? Fins i tot quan són grans. Sí que és veritat que jo quan són cadells i veig que em diuen, ostres, l'he posat al cotxe i s'ha vomitat. Jo els dic que facin viatges curtets, de 5 minuts, després de 7 minuts, saps? Que vagin com intentant acostumar, ara que són cadallets, poc a poc, anar en cotxe, a les voltes, curtetes, això, començant per 5 minuts perquè adaptin pues, que no passa res i que es relaxin, donar-los premis per anar en cotxe, com fer un reforç positiu que no associin a algú dolent. I alguns, a vegades, pues, s'acaben acostumant, eh?, amb aquestes tècniques.
Mm-hmm.
Si sí, hi ha algú que no, eh?, que tota la vida vomita i tota la vida passa malament, pobre. És com nosaltres, qui és de marejar-se a vegades no ho pot evitar.
En aquest cas, el suport emocional de l'amo o de...
Mm-hmm.
No sé si parla de mimos o d'estimular una mica, doncs, que se senti... Això pot servir o no?
Sí, el tema, sí, reforça un positiu de que ho vegi com algú bo, a vegades pot ajudar, eh? Per fer-los mm-hmm. una mica l'ansietat, sí.
Mm-hmm. El tema menjar, clar, si per exemple me'n vaig d'aquí a València, que són 3 hores o 4, potser no, però si me'n vaig a Almeria, que ja són més, haig de preveure el tema menjar o no?
No, en principi no passa res, perquè hi ha molts que mengen un cop al dia. Si és un cadallet molt petit, sí que estaria bé pues, que mengés una mica entremig, si són molt petitets. Si ja a partir dels 4, 5 o 6 mesos poden fer el viatge sense menjar, eh? Però quan són molt petits sí que millor donar una mica de menjar entremig. Sobretot si són gossos que vomiten, sí que no, perquè clar, tu vomitaran tot el pujar. Però en principi poden estar... Aigua sí que han més... que veguin una mica en el viatge, perquè són moltes hores i són viatges molt llargs, però menjar, sí, i amb la calor més i tant, però menjar poden estar perfectament 10 hores sense menjar, que no passa res, com si sopés i estigués, sopés a les 9 i estigués fins al matí següent sense menjar, saps? No, no hi hauria problema.
Mm-hmm. I és bo portar... Sí. Digues, no.
Ah, no, anava a dir que sí que és important, ara que es diu el tema menjar, és... que sobretot preveiem abans de marxar de portar tot el que necessitem, o sigui, de tenir, si prens medicació especial, uh-huh. de recordar-nos de tenir la medicació preparada i portar-nos la que necessitem per dies de vacances, el seu menjar. Més que res, que no arribem al lloc de vacances, diguem, hòstia, m'he deixat, jo què sé, les pastilles del cor, del tiroides, o no he portat suficient menjar, i després allà et costi trobar-lo o el que sigui, sobretot portar tot el que pugui necessitar.
Uh-huh. En aquest cas, també perquè es distreguin, també és bo... No sé, tots els gossos tenen el seu joguet o la seva... És bo que ho portin al cotxe o és indiferent?
No, és indiferent, eh, això. Sí, és una mica indiferent.
Mm. Molt bé. Se t'acut algun consell més?
Mira, sí, també, que al lloc on anem tinguem controlat un veterinari d'emergències. Que esperem millor no haver d'utilitzar-lo quan anem de vacances ni res, però si passés alguna cosa... pues tenir controlat on poder dirigir-nos en cas de qualsevol cosa que no pogués esperar, que sigui algú una mica urgent, que ja et dic, millor no haver de fer-ho servir, però sobretot a mi sempre m'agrada aconsellar que allò que anem de vacances, mirem, vale, estem aquí, vale, quin és el veterinari 24 hores més proper que tinc? Vale, aquí, vale, perfecte, per si de cas ja ho tinc controlat. Això també és important.
Doncs efectivament és un bon consell per a les persones que aquest estiu sortiran a la carretera o aniran habitualment, com ens diu l'Elsa amb el gos, també a vegades amb el gat, i no sé si llavors hi ha altres mascotes també que es transporten, però bé, el més habitual és el gos. Sí. Elsa del Pozo, veterinària del Centre de Veterinària Can Divet de Terrassa, moltes gràcies per explicar-nos i aconsellar-nos sobre aquest tema.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bona tarda, sóc la Maria i vull demanar al programa de Connectats la cançó de Com una bala d'Itaca Band. La vull dedicar a la meva mare perquè aquesta cançó és molt nostra, ja que quan torno de passar entre setmana a la ciutat i torno al poble i em ve a recollir a l'estació de tren, doncs del camí de l'estació fins a casa ens la posem, i perquè trobo que és una cançó molt alegre, molt, molt estiuenca, i ara que també s'apropa l'estiu també és molt de festa major, i que després de tot el que hem passat és una cançó que si l'escolteu dona molta, molta alegria. I res, simplement això, dedicar-la a la meva mare i que per molts cops més puguem escoltar-la juntes.
Si no t'esperes, no t'abraça la lluna de mitja nit. Si corres massa, se t'escapa. Que t'abraça quan tu plores, que t'estima quan l'ignores, es lleva d'hora al dematí. Que sense ales ja no vola, diu que ara ja no es sent tan sola, que no té por de fer camí. I el seu cor porta una daga, però ja riu i no s'amaga, un crit mut enmig del pit. Com una bala que tremoli fort al món sencer, comença tot enrere. Com una bala que travessa el cor d'una foguera, el temps no espera. El plom faràs bandera, abans no creuis la frontera, és fort que es pot mostrar ferit. I el rellotge que no para, els dies i les setmanes, els segons entre els teus dits. Tens les mans plenes de força, apreta fort, sigues valenta, com una flor brillant de nit. Sent la vida com t'abraça, ara crida i no t'espanta, es va fent ample el teu camí.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Bé, doncs, abans d'agafar-se unes merescudes vacances, ens visiten de nou. Són les dames del crim, Rosa Maria Arné i Lídia Urrutia, i ho fan per recomanar-nos un llibre, o més aviat una trilogia per aquest estiu. Les tenim a castellà, acompanyades d'una altra dama, la Rocío Gómez. Bona tarda, senyores, què tal?
Hola.
Hola. Bona tarda.
Bona tarda.
Oh, quin bon rotllo, eh?
Oh, home, saps què passa? Ho sí, expliquem o no? Sí, és que avui anem a sopar, les dames.
Què dius, les tres?
Ah, sí. Noia. Ui, hi ha més gent, però això ja és un secret.
Tenim el fi de curs.
Ah, molt bé.
Aleshores estem amb
esteu
oferit d'estiu, no?
Clar.
Sí, sí, exacte.
Esteu de festa.
De festa, i a més amb un llibre molt interessant, perquè n'hem parlat dels dos anteriors. És una trilogia del Niklas Nack Oddak.
Sí.
I avui tanqueu, tanqueu amb el 1795.
Bueno, és allò que diuen, no? No pot haver dos sense tres, per tant, comencem amb el... Totes més, podríem intentar recordar una mica, no? Recordem que vam parlar ja aquí a la ràdio del 1793, el llop i el vigilant.
Tot un salt.
No! Ah, me n'he anat enllà.
Sí, tu va dir...
Bueno, escolta, hola, bona tarda.
Està fent memòria la Lídia, està estava fent memòria i s'han anat al principi de tot.
Sí, sembla que... Sí, sí, però escolta'm, no, a veure, bromes a part. Aquesta tercera novel·la, que és la trilogia del Vilmal Noir, o la trilogia d'Estocolm, i sí que, tal com vàrem parlar en el seu moment, en 1793, El llop i el vigilant, i 1794, El foc i el minotaure. Doncs ara li toca el 1795, La germandat.
I són històries que són conclusives, autoconclusives?
Això en volem parlar, sí. Perquè, sí. Mira, així com el primer podríem dir que... Bé, el llegeixo això sol i bé, quedes molt content, molt, molt, molt. Entre el segon i el tercer, bueno, nosaltres pensàvem donar una sèrie de recomanacions molt personals, això sempre, perquè, clar... Això no vol dir que després cadascú a l'hora de llegir, però sí que és veritat, com que és una persona molt descriptiva, doncs creiem que és millor que no passi gaire temps d'un llibre a l'altre, el que tingui l'interès en llegir la trilogia, que després això en parlem una mica, i Rosa?
Sí, cada llibre pot actuar per separat i el tanca. Sí. El que passa que en el tercer, i és el que direm, que a més tanca la història de cada personatge.
Clar.
I va bé haver llegit els altres dos, perquè com que hi ha molt personatge secundari, ha passat moltes coses i així, et serveix una mica, si els has llegit, els vas recordant.
De fet, és clar, és que crec que ha tardat quasi bé un any amb aquesta última entrega.
Però això és anar molt ràpid, no?
I clar, bueno, anar molt ràpid, però pel lector o lectora no ens enganyem. Vull dir, hi ha molts detalls del 1794 que quan estàs llegint el 1795 dius, ai, espera't, hauria de revisar això. O sigui, tens la sensació que se t'escapa alguna cosa, no? Perquè en aquesta tercera, a més, és molt descriptiu.
Més? Perquè recordo que veu parlar d'una escena molt complicada amb cadàvers.
Sí, encara més.
Per tant, la gent que s'estigui plantejant comprar la trilogia, que sàpiga que és una mica escabrós, no?
Sí,
sí, ara hi entrem amb tot això.
Sí. Aviam, no ens oblidem d'una cosa, perquè si no després no ens en recordem de dir-ho. Estan publicats per l'editorial Prou en català i per Salamandra en castellà. La versió catalana de les tres entregues estan traduïdes pel Jordi Buixadors, que després també l'anomenarem una mica. I en castellà estan traduïts el 1793 de l'anglès per la Patricia Anton de Vez, i 1794 i 1795 estan traduïts del suec pel Ponto Sánchez. I a partir d'aquí ja podem...
Sí, no, perquè podríem fer una mica de... Una miqueta.
Una mica de memòria. Fem una mica de memòria.
Ho veieu bé, això, oi?
I tant. Això, recordar que dèieu la trilogia ambientada en aquests anys, justament,
sí, exacte,
a Estocolm.
Exacte.
Una època amb moltes diferències entre rics i pobres, assassinats, misèria, misteri.
Sí.
En algun moment pot ser que diguem 1973, 1974...
Perquè... Ahir quan parlàvem ell, abans d'ahir, perdó, deia 1900, no, coi, no.
Clar.
Ah, perquè, però bueno, sí, ens situem en el 1793, El llop i el vigilant, i recordem que feia un any que Gustau III havia mort i que el seu hereu era menor d'edat. I aleshores sí que és veritat que hi havia el regent, que era el duc Carles, que de fet era un, bueno, un titella, per dir-ho d'alguna manera, no? Però l'home fort del govern era el Reuterholm, que a més la família d'aquest personatge sembla ser que era un anti-Gustau, vull dir que... I a Suècia, de fet, tenen una mica de por, perquè en els aires de la Revolució Francesa del 1789, i per tant tenen por que els hi arribi, bueno, els nobles passin pels sedats, que això tots sabem una mica de què va. Bueno, el llibre, si recordem, comença amb un mort terriblement mutilat, que se'l troben en una llacuna evidentment bruta i escarosa, que fins i tot brilla de la brutícia que arriba bé quan li toca el sol, i pudent és la manera que... I aquí tenim els primers personatges, el Cecil Winch i en Jean-Miquel Cardel, que representen l'intel·lecte versus la força bruta, però aquests dos faran la investigació. I aquí ho deixem.
Aquí ho deixem.
Tant pels que l'han llegit com perquè ja ho han llegit.
1793, El llop i el vigilant, Proa o Salamandra. Més.
En el segon, el 1794, El foc i el minotaure, una dona li demana al Cardel que investigui què va passar amb la seva filla, Línia Charlotta. Ella no es creu la versió oficial de que va ser morta per un atac de llops la nit de noces. Per iniciar la història, ens porta a les Antilles, a la illa de Sant Bartolomé, que era sueca. i que va ser el més gran mercat d'esclaus del món. En aquesta illa hi van enviar a l'Eric Trerossor, que era el segon fill, o sigui que no era l'hereu i d'un noble rural, per evitar que es casés amb aquesta noia a la línia de qui estava molt enamorat.
Bueno, i ara ja entrem de ple al 1795. Clar, el 1795, de fet l'esperàvem amb candeletes aquest llibre, perquè vam quedar enamorades dels dos primers. Bueno, aquí trobem dos víctimes, víctimes de la folia i de la maldat. I de fet no podem dir gaire cosa més, perquè si no desvetllem...
Pensem que és una trilogia. Ja comença el títol, ja...
La germandat.
Ja suggereix.
Qui ha llegit els dos anteriors, ja veurem què passa, no? Podríem dir les Eumènides. Deixem-ho aquí, les Eumènides. Aquí el que és interessant, que per això comentàvem això al principi, és que en el pròleg ja correspon a la tardor del 1794. Per tant, és clar, el que ha llegit 1794, ja enganxes el llibre com si fes realment una continuació. Vull dir que aquest sí que aconsellem potser no llegir-lo sol, que és el que dèiem abans, no?
Estira una mica les escenes finals de 1794 per introduir-te a...
Clar, desvella el que fan els protagonistes.
A com estan en aquest moment els protagonistes.
Clar, just de les últimes escenes que hi ha d'aquesta novel·la, que tampoc podem dir el què, perquè clar, si el que no he llegit el 1794 li expliquem al final, anem malament.
Però en tot cas, situem el que dèiem, no? Nobles amb privilegis, que tenen por i que una mica juguen amb la gent més pobra, que té pocs recursos, i aquí cadascú que comenci a imaginar-se com poden jugar amb... Bueno, si parlem d'assassinats i mutilacions...
Que diria lleig, no? Tinc el cul segur. Allò de dir, ja tinc la meva cadira. Que... Bé, aquí, a part del pròleg, en Cardell, que ja l'hem anomenat abans, perquè aquest sí que continua a estar en els tres llibres, està en una situació física i psicològica molt dolenta. Ha de resoldre primer un afer particular que el rosega. I en Winch s'ocuparà, de mentres, de seguir el rastre del malvat Zeton. El malvat Zeton, que és un dels protagonistes que coneixem en el segon llibre.
Aquest és ric?
Sí. El que passa que en el primer no surt el seu nom, però ja hi ha com una pinzellada, que no podem dir tampoc gaire cosa més.
Ostres, és que és clar...
Està fatal, la sento, oi?
Esteu parlant una mica en clau. En tot cas, recordo que vam comentar, parlant del 93 i del 94, que de vegades es descobrien molts assassinats a Estocolm, perquè, clar, a l'hivern gela, els cossos es queden als carrers congelants i quan hi ha el desgel apareixen els crims, no?
Exacte.
D'això es parla també.
Sí. El que passa que, ho parlàvem, que es fa difícil parlar del 1795, perquè, clar, no volem desvetllar, de fet, res que surti com a fil conductor dels tres llibres i que dius... Però bueno, anem avançant, ja ho veuràs. Bueno, mentre el Cardell va amb les seves coses personals i el seu afer particular, el Winch s'ocupa de seguir el rastre d'aquest malvat que hem comentat. I un dels protagonistes que coneixem en el segon llibre, que ha desaparegut del mapa, que quan apareix el primer mort comencen a sospitar que no pot ser tan lluny. Sembla que parlem amb jeroglífic.
No, però jo crec que es va entenent una mica, no? Que al principi dèieu que els dos llibres es poden llegir per separat, però en el 95 veurem que els crims estan connectats.
Sí, connectats i a més
connectats, com el... Ja.
En el llibre, en les tres novel·les, cada una té un crim que és el leitmotiv i el que es dediquen a investigar, però després tot el demés, encara que hagi passat el temps, tot hi ha una seqüència cronològica, vull dir, van seguint personatges.
Per exemple, és el cas del Cardell, que el Cardell va seguint també
la situació social és la mateixa, l'única, ara quan en parlem ho direm, ja està acabant, ja està a punt de poder pujar al tron el fill del Gustau III, i vull dir, canvien una miqueta, però el que és les capes socials...
Sí, tot això és igual.
Tot és igual.
Vosaltres coneixeu una sèrie de pel·lícules que es diuen El dia de la purga?
No.
Us sona?
No.
No, doncs és un tema semblant, perquè són rics, durant un dia a l'any als Estats Units està permès cometre qualsevol tipus de delicte, de crim, no? I la majoria acostumen a ser de sang. I el que fan els rics és, per exemple, agafar la gent més pobra, se l'emporten una mica com els gladiadors, o entren a cases dels altres, i una mica el que m'estic transmetent, no? Que sí, és la burgesia, que té diners, que és perversa, que s'aprofita...
I que es considera totalment impune.
Totalment impune. I, de fet, sí. Bueno, continua, Rosa, continua.
Bueno, doncs continuem. Mira, si de cas fem l'estructura dels tres llibres és la mateixa sempre. Són quatre parts que corresponen a les quatre estacions de l'any. I sempre les tres primeres parts et descriu tres protagonistes principals, i en la quarta hi ha la confluència i desenllaç de tota la història. I tal com te deia, en el 1795, a més, en la quarta tanca tots els personatges. Són novel·les que tenen descripcions llargues, del que veuríem, jo crec que és del que veuríem i sentiríem si anéssim de la mà dels personatges, mm-hmm, per anant per Estocolm. Vull dir, tot lo, doncs, si pugem un pont, si passem a l'altre barri, si les llambordes dels carrers, i sobretot les olors. Les sensacions, el fred, la calor, perquè tan dolent és una cosa com l'altra.
És la sensació de respirar misèria constantment, saps?
Estan fetes aquestes descripcions amb una construcció molt acurada, amb un llenguatge cult, però que a la vegada és entenedor, i amb un vocabulari riquíssim.
Seria una mica un Víctor Hugo, però suec, no? Els Miserables.
Sí, sí, però vaja, jo també penso en el perfum, de vegades.
I amb el nom de la Rosa.
I amb el nom de la Rosa.
L'identifiquen una mica amb, sí, el nom de la Rosa.
Mm-hmm. I el que hagi llegit el perfum, que és com, sí, hi ha gent que no, sí, aguanta gaire, no? Perquè li fa una sensació com escabrosa.
Sí.
Bueno, però és un llibre que als que li agrada el perfum probablement també li agradarà aquest.
Hi ha algun capítol que comença amb una introducció en primera persona per part del personatge, i a continuació el cos del capítol va en tercera, amb un narrador en tercera persona. En general és en tercera persona. Nosaltres volem nomenar i felicitar el traductor, en aquest cas, sí, el Jordi Buixadors, per l'excepcional feina feta, i el que demanem és a les editorials que facin constar el nom a les portades, que però, per exemple, ho fa. Però, per exemple, Salamandra, vam tenir feina,
sí,
per trobar, com que no teníem els llibres en
castellà...
És una mica
de reivindicació,
és una reivindicació de la feina del traductor, perquè realment, sí, penses que ha de ser magnífica,
sí,
per com està... pel producte que tenim.
Bueno, com deia la Rosa, clar, els personatges van amunt i avall pels barris d'Estocolm, una ciutat amb moltes errades urbanístiques i amb projectes deixats a mitges. La descriu, és el que comentàvem abans i en repetim perquè és així, amb molt detall, amb molta minuciositat, és que carrer a carrer, els ponts, els barris, el que deia la Rosa, les llambordes, la neu, el fred. És que, a més, aquesta gent no viuen bé amb la misèria, ni amb el fred, ni amb la calor.
Tens la sensació com d'haver anat, no, a Estocolm, després, sí, de llegir, bueno, el llibre?
Sí, amb un Estocolm, sí, que possiblement no és el d'ara.
Bueno, de fet, és clar, l'autor, sí, diu que hi ha carrers molt estrets, que tot, no, plegat, però clar,
és veritat, perquè hi ha com un barri que em sap que es diu Gangnam, que, sí, és de pujades i baixades, de carrerons estrets...
Segur que trobaríem allà algun tipus de...
I, a més... totes les estacions de l'any són fotudes per totes, una cosa totes, o altra. A les cases no es pot anar ni quan fa fred, no es pot estar ni quan fa fred ni quan fa calor. La primavera els plogims et deixen xop, que la roba, la mullena que et queda a sobre,
i a l'estiu no, no ho fa, de veritat.
Sí.
Que jo vaig anar, sí, també plou moltíssim.
Quan aflora el desgel, quan hi ha el desgel, llavors, mm-hmm, tota la merda que s'ha quedat congelada, ja parlant en plata, surt tota.
Demes, ens queden un parell de minutets, pues, per acabar la secció.
Si vols, el que podríem fer és tocar alguns temes,
sí,
de dir així, però cop de pitu, eh? Vinga, va,
som-hi.
Els temes... sobretot perversos, n'hi ha de tota mena. És, aviam, a part d'aquesta insalubritat que us dèiem, que hi ha per tot arreu, tenim el funcionament dels orfenats, la infància és molt dura, és molt dura i dura poc en tots els aspectes. Aviat toca treballar o donar sexe a canvi d'unes monedes. La vida té poc valor, s'ha de treure profit de les oportunitats d'avui amb picaresca i traïció, perquè a més demà ningú sap on estarà. Fes-t'ho, Lídia.
Bueno, continuem amb tots els desastres, eh? Sadisme, malalties mentals, a més et fa una visió dels centres on ingressen la gent per malalties mentals, despotisme dels poderosos, reproduint en tota l'escala social, després l'esclavisme, perquè clar, estem parlant també del tema de l'esclavisme. De fet, totes les referències històriques nosaltres hem tingut d'anar consultant perquè realment són molt, molt i molt exactes, i l'autor, a més, diu que si hagués tingut de fer, o sigui, ser exactament el que es diu, encara estaríem més esparverats de com realment.
Doncs vinga, recordem els noms dels tres llibres, l'autor, editorial
Nicholas Nat of Duck, editorial Proa,
en català, Salamandra. I Salamandra en castellà,
1793, 1794 i 1795, perquè en castellà no hi ha el llop i el vigilant, el foc i el minotaure, no ho posa.
Quedem satisfets amb el final?
Sí.
Sí.
Això és important,
sí,
eh?
Sí, perquè una cosa que hem de dir, la gent que el vulgui llegir, que tingui paciència, que llegeixi bé les descripcions.
La primera part d'aquest tercer llibre, com sí, que et remet a molts personatges anteriors, és com una mica feixuga perquè sí, has d'anar recordant. Però a partir de la segona part, buf, la cosa ja va sí. Sí, rodada sí, i enganxa moltíssim. Sí. I aviam, encara que diguem pues que és tan escabrós i així, la veritat és que jo trobo que està, sí, molt està ben escrit. Les històries són, et sedueixen, encara que siguin, bueno, pues això, molt, molt perverses, però...
És l'altra cara d'Estocolm, que també s'ha de conèixer.
Bueno, qui no l'hagi llegit, que s'atreveixi, i el que l'ha començat, que l'acabi.
I, Carme, què tal? Tu te'ls compraràs o què?
Uf! Em fa una mica...
No sé.
És que t'hi has de dedicar l'estiu, eh? I jo...
Bueno, és que de tant en tant, a més, has de respirar fondo i potser tanca pàgina, eh?
Ja. Però, a veure, jo m'he fet una idea bastant clara, eh? Després de les vostres explicacions, i a més, feia memòria d'algunes de les qüestions que havíem avançat en altres ocasions amb vosaltres aquí, sí, al programa. Per tant, queda feta la recomanació i des d'aquí el nostre agraïment per la vostra participació al Connectats també aquesta temporada. Dames,
nosaltres també estem molt contentes.
Que tingueu molt contentes un molt bon aquí. Estiu.
Igualment, igualment.
Carme, al proper sopar et convidem.
Oh!
El què?
Home,
al proper sopar et convidem.
Home,
perquè
falta...
vinguis.
I tant. Tu ja saps que tu, si tu me dices ben, lo dejo todo.
Oh, que maco.
Gràcies, senyores. Que
bon estiu.
Adéu-siau. I ens acomiadem també del programa perquè no ens queda més temps. Gràcies a tots. Demà tanquem la setmana. Al mes ja l'hem tancat. Gràcies a tots.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Ay, cómo te mola, por Dios, ay, cómo te mola. Tomar el mate, por Dios, con buenas personas, por Dios, cómo te
Esto
mola,
es Mate, Tango y Folclore. Todos los domingos a las 18 horas, respira cultura del sur de Sudamérica, con el Nanu Pereira y quien les habla, Gustavo Carreras. Por supuesto, en el Prat Radio para el mundo.
Existe un lugar mágico, un mundo paralelo al nuestro que se esconde. Mundo Imaginario, todos los domingos de 8 a 10 de la noche. No se lo pierda.
Totes dimecres de 8 al 9 del vespre tornem a Dividanta al Prat Ràdio. Tots els drets i de la dècada maleïda al Cuberull. Èxits, no tan èxits, al 91.6 amb el meu papa. Ara no tan floriaga. La tierra se partió. Una mitad te destruyó, tu imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. El 72% de la plantilla de SEAT ha votat a favor del nou conveni col·lectiu de l'automobilística pactat entre els dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT. El referèndum vinculant, que no ha comptat amb la participació de la CGT, s'ha celebrat aquest dimecres i hi han participat el 89% dels i les treballadores. El nou conveni estableix una clàusula de revisió vinculada a la inflació amb caràcter retroactiu que fixa un creixement salarial del 6,5%. Alhora preveu un pla de prejubilacions per a treballadors majors de 61 anys i recull les bases per desenvolupar un pla industrial que ha de garantir l'ocupació i la viabilitat dels 5 centres de treball que la firma automobilística té a Catalunya. La plaça de Catalunya ha estat l'escenari de la darrera